Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Aquests dies m'estic fent una pregunta constantment. És anar a un concert un luxe? Com a amant de la música, cada vegada sento major preocupació davant del desmesurat augment de preus de les entrades de concerts. Allò que fa pocs anys era una activitat accessible per a tots s'està a poc a poc convertint en un luxe. Aquest factor podia afectar únicament els fanàtics, però no és així, perquè també afecta els propis artistes i a la indústria de forma generalitzada. Davant l'augment de preus, molts fans no podem permetre'ns acudir a aquests concerts, produint com a conseqüència que molts estadis no s'omplin i es vegin afectats els ingressos de l'artista per a continuar invertint en la seva música i espectacle. En definitiva, és moment d'establir uns límits i trobar solucions que beneficiïn aquests àmbits en tots els nivells. La cultura ha de ser accessible per tots, amb preus i polítiques regulades que ens permetin gaudir a tots de la música en viu dels nostres artistes favorits. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs, anem amb el temps que tindrem les properes hores. Concretament, a partir de demà dimarts hi haurà un predomini del sol amb algun ruixat local de tarda al Pirineu Oriental.
I Pogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix el trànsit.
Doncs ens posem en contacte amb el Servei Català del Trànsit. Allà està l'Eduard Sánchez amb l'última hora. Eduard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes aturades. Destacar la C58, uns 3 quilòmetres, amb Montcada i Reixac per un accident. D'entrada a Barcelona hi ha un carrer tallat i d'aquí les aturades. També més puntuals a la C60, a l'altura d'Argentona, en sentit Mataró, o a les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, la ronda de dalt des de Diagonal, pràcticament des d'Esplugues i fins a Vallcarca, i la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment, amb la companya Yolanda Bernal, us parlarem sobre les escoles catalanes. I direu, per què, si està a punt d'acabar el curs, això acaba el dia 21? Doncs perquè ja s'estan preparant per les altes temperatures, però que no hi ha pla de climatització. D'això et parlem d'aquí un moment.
Escándalo! En Hipogegant, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios. Llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre l'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional, agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900 208 208 900 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¡Escándalo! En Hipoyagán, sofás para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Sofás, 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 sofás. Montones de telas y modelos para escoger. No exageramos. Venga a verlo. Quedarán sorprendidos. Precios increíbles. Durante días dirán: sofás, 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 sofás. No seremos nosotros solos. Sofás, sofás, sofás.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra.
Ha arribat la calor de veritat, no ens hem acostat als 30 graus, però quan això passi hem de dir que les escoles no estan preparades per fer front a les altes temperatures. Ja vam veure l'any passat com les pròpies famílies havien de portar ventiladors a alguns centres perquè les aules no es convertissin en un infern. Doncs ha passat un any i seguim pràcticament igual. No s'han pres cap mesura i Educació es limita a recomanar qüestions de sentit comú, com utilitzar les zones d'ombra o abaixar les persianes si dona el sol directament. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. I és justament el que denuncien les famílies, que no s'ha fet res. És veritat que les temperatures estan donant una treva, estem a finals de maig i encara no ha apretat la calor, però aquest moment arribarà i llavors haurem de córrer. La Belén Tascón, presidenta de la FAC, l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, acusa a l'administració d'estar defugint de la seva responsabilitat.
Que mentre que no fa calor no en pensem i quan en fa, doncs són, el curs acaba el dia 22, el dia 21 de juny, no? O sigui, ara ja queda menys d'un mes i de moment doncs no s'han arribat a aquestes temperatures, amb la qual cosa doncs és una mica d'intentar fer aquests equilibris, no? Que fa l'administració. L'administració diu, bueno, mira, doncs aquest any sembla que ens salvem i un altre any més, no? Tenint en compte de que no anem cap a un escenari que hi haurà menys calor, sinó tot el contrari, no?
Només a Barcelona hem de recordar que el Consorci d'Educació es va comprometre a climatitzar unes 175 escoles fins al 2029 i aquest curs es faria en 24 centres. Tampoc no està clar què se n'ha fet del pla d'educació de climatitzar una sala comuna d'un centenar de centres com si fos un refugi climàtic. En qualsevol cas, no seria aquesta la solució, segons la Belén Tascón, perquè les classes es fan a l'aula.
Aquesta solució no és una solució tampoc, perquè les classes, no, es fan a les aules, no es fa al menjador, no es fa al gimnàs. És a dir, el fet de que faci molta calor i perquè els infants i els adolescents doncs, en un moment donat tinguin molta calor i puguin baixar al gimnàs a refredar, diguéssim, no? Ho faran, però sense continuar la tasca que han de fer, no?
Doncs queda clar que la majoria d'escoles no estan preparades per afrontar un final de curs amb temperatures disparades. Sembla que no aprenem dels errors i, com acostuma a passar, les mesures s'haurien de prendre a correcuita. Els sindicats se sumen a les famílies i també denuncien que amb molta calor és impossible donar classe i els alumnes tampoc no es poden concentrar.
Exacte. La Mirnaia Chavàs és secretària de Salut Laboral Educació de Comissions Obreres i es confirma que mantenir l'atenció dels alumnes a l'aula amb més de 30 graus és molt complicat. Es poden prendre mesures, però, clar, s'han d'invertir recursos.
També hi ha situacions d'onades de calor i nosaltres el que demanem és que es faci una anàlisi de la situació de cada centre i es posin les mesures necessàries, específiques en cada centre per evitar que es produeixin aquestes situacions, sigui per ventilació, aparells de climatització, aïllaments, llocs d'ombra en els patis, però clar, cal fer una anàlisi de la situació específicament de cada centre invertir els recursos necessaris, òbviament.
La temperatura òptima en una aula estaria entre els 20 i els 25 graus. Tot el que estigui per sobre o per sota, doncs, no seria recomanable. La Mirnaia diu obertament que l'únic que ha fet educació fins ara és posar pegats que no solucionen res.
Són pegats, no? Es solucionen situacions puntuals. De vegades fins i tot ho han de fer les famílies comprant ventiladors pel seu compte. Però aquesta no, això no pot ser. Ha d'haver-hi, no, una planificació des de les administracions públiques, no, per determinar quines són les necessitats, especialment dels centres públics, no, i es puguin posar, invertir els recursos necessaris perquè en tots els centres es pugui treballar, no, i aprendre en condicions òptimes.
Segons un estudi de la plataforma Escoles Renovades, que s'ha fet a tota Espanya, la mitjana d'antiguitat dels col·legis públics d'infantil, primària i secundària, on es fa classe, és de 25 anys. Doncs amb aquesta dada no és d'estranyar que un 85% dels estudiants en època de calor hagin utilitzat ventiladors durant les classes o hagin necessitat refrescar-se durant aquesta estona a l'aula.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro.
És una pregunta recurrent quan s'analitza el mercat laboral. Hi ha molts o pocs funcionaris a Catalunya. Amb dades globals, a 1 de març d'aquest any a Catalunya hi han 374.442 treballadors a la funció pública. A la Generalitat, les administracions locals, universitats i organismes independents amb finançament públic. Aquesta dada, o amb aquesta dada, de l'Institut d'Estadística de Catalunya faltarien els treballadors també de consorcis, fundacions i els funcionaris de l'administració central. L'estadística és clara i 8 de cada 10 funcionaris ara treballa per la Generalitat. En els últims 14 anys el creixement és del 28% i la nòmina a la prestació de l'últim i no aprovat pressupost de la Generalitat era de 8.776 milions d'euros. Un de cada 5 euros del pressupost es destinava a pagar els empleats públics. Aquí entra tot, des de les policies fins als professors, fins als alts càrrecs de l'administració. I després hi ha el tema de la productivitat, i amb aquest aspecte l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha obert el debat públic a una entrevista a Ràdio Ciutat de Badalona. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Albiol es queixa de la productivitat i també de l'obra i del debat social. Què passa?
Sí, la paraula clau seria la productivitat. També és cert que es podria incorporar, doncs, aquest debat a totes les grans corporacions o grans empreses, com ara li replica un expert en dret administratiu. Però primer de tot, per situar el debat, analitzem què és el que deia l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quan justificava a la Ràdio Ciutat de Badalona la incorporació del gerent Jofre Conflent a l'Ajuntament de Badalona. Albiol parlava de la falta de perícia d'alguns treballadors públics.
I en aquest ajuntament hi ha persones, hi ha treballadors que treballen per 5 i hi ha altres que... Bueno, no vull dir coses que després podrien generar un problema, però hi ha altres que no es mereixen el sou que se'ls hi paga. I aleshores, clar, què passa? Que els que treballen, els treballadors que treballen i que estan a les circumstàncies tenen que fer la seva feina i la feina dels que s'estan tocant els nassos.
S'estan tocant els nassos, no mereixen el sou que cobren. Són declaracions de Xavier García Albiol que ràpidament se van fer virals i que tenia en aquest cas favorables i detractors per les xarxes socials. García Albiol posava a cap i a la fi el debat a la productivitat laboral, que això depèn també de la feina de cadascú a nivell individual.
D'una altra banda, Sergi, treballar per l'administració pública és un dels principals objectius, sobretot dels joves estudiants.
Sí, avui hem anat a la Universitat de Lleida i així darrere en Cope Catalunya d'Andorra hem parlat amb dues universitàries que totes dues se volen incorporar a la funció pública. Ni tan sols se pensen hores d'ara incorporar-se, en aquest cas, amb una empresa privada o bé fins i tot a crear-se la seva pròpia empresa. Els seus arguments eren per treballar a l'administració pública, seguretat, facilitat i tradició familiar. Laia, estudiant en de doble grau de traducció i filologia anglesa, ho té clar.
No, bueno, és que jo sempre des de petita he volgut ser professora i sobretot d'un institut públic, llavors. Sí, per mi com sempre ha sigut l'objectiu, mai m'he plantejat altres coses realment.
Comparteix l'opinió Laura, estudiant de filologia catalana. No pensa treballar, per exemple, amb una editorial i diu que també el seu objectiu és ser professora.
A part de que és una solució fàcil ser professora amb una institució pública, doncs, com que em falten, també doncs és la meva principal opció. Jo he anat sempre a llocs públics, la meva mare també ha treballat sempre a institucions públiques.
Per tant, Laura parlava de que ja li ve també de tradició familiar. Ella confia en aquest cas a tenir l'accés a la funció pública amb futures oposicions. I ho té clar, hores d'ara, aquestes dues universitàries. El cert és que hi ha un tant per cent molt elevat en 10 universitaris que estan pensant, segons també amb la seva especialitat, estan d'acord amb treballar amb l'administració pública.
Sergi, què diuen els experts en dret administratiu sobre aquests treballadors de la funció pública?
Sí, a l'informatiu migdia ha estat el professor de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, el professor Gabriel Capilla. Primer ha respost a les paraules d'Albiol. Considera que el seu argument, quan ha atacat amb un cert tipus de funcionariat, també es poden associar a qualsevol cooperació gran o qualsevol empresa gran.
Afirmació és arriscada i es pot fer en qualsevol altre àmbit, eh? També es pot parlar, no?, grans corporacions tipus, no sé, companyies d'assegurances, financeres, quan hi ha, no?, tant molts treballadors, hi ha uns que treballen més i altres menys, i els que treballen més s'acostumen a assumir, no?, la càrrega de feina dels companys que no pel que sigui, doncs no responen, no?
El que també hi ha una realitat és que a cada oposició pública, ja sigui en aquest cas de seguretat o ja sigui per treballar, hi ha un augment dels opositors. Són milers i milers els opositors que se preparen els exàmens i únicament hi ha un tant per cent molt baixa que finalment poden aconseguir plaça. Davant d'aquest augment d'opositors, Gabriel Capella ho considera lògic. Per cert, respecte a la nova llei, treballar per objectius del salari, Gabriel Capella diu que a vegades els funcionaris tenen una mala premsa que ja és un prejudici.
Funcionari, no sé si mai ha estat ben vist en aquest país, jo crec que mai, i llavors doncs, a vegades també paguen justos per pecadores, perquè també hi ha grandíssims funcionaris, grandíssims professionals, pensem en el nostre sector sanitari, la nostra administració de justícia, sobretot a nivell de judicatures, doncs tenim professionals molt ben preparats i molt bons. També és veritat, i és cert, i existeix, que hi ha un perfil de funcionari que són, ocupen uns llocs de treball més aviat com un mitjà, com un mitjà per simplement tenir uns ingressos econòmics i sobreviure. Yeah. És així, no? Llavors, doncs, segurament per aquests perfils els que realment s'hauria d'apretar més des del punt de vista, no?, de l'exigència, de rendiment, de compromís, etcètera, etcètera.
Doncs aquesta doble dualitat que ens explicava el professor de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, que també passa, evidentment, a totes les grans empreses. Com diem, a Catalunya, 374.000 treballadors de la funció pública. A Espanya, gairebé 3 milions de persones estan incorporades a tots els serveis públics. De cara al futur, moltes incògnites. El govern central, que entra en el gran debat de la productivitat, amb la proposta de fer una avaluació als funcionaris i associar el sou amb objectius. D'altra banda, funcionaris i sindicats que reclamen que hi hagi una concentració horària, potser fer 4 dies a la setmana i augmentar el teletreball. Qüestions que de cara al futur entren amb el debat del mercat laboral, Montse.
Avui és un plaer parlar amb el Sergi Martínez, que és el responsable a Catalunya del sector autonòmic del CESIF. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda, encantat.
Avui parlant amb el company Sergi Tor sobre el tema dels funcionaris públics i sobretot hem començat avui amb unes declaracions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que obre, òbviament, un debat en el que deia que hi ha molts funcionaris que no mereixen el sou que guanyen. Tens alguna cosa a dir al respecte, Sergi?
Home, jo crec que són unes declaracions molt desafortunades, perquè absolutament tots els funcionaris mereixen el sou que guanyen, igual que qualsevol altre treballador privat. És més, molts d'ells el mereixen i molt perquè estan totalment desbordats i els funcionaris, la ràtio de funcionari per habitant ha disminuït en termes generals a Catalunya. I, per tant, no només el mereixen, sinó que se'l guanyen dia a dia, tot i considerant que no tenen una llei, per exemple, actualitzada de funció pública.
A Espanya, actualment, si no erro, hi ha 3 milions de funcionaris, a Catalunya són 300.000. És una xifra adequada per les necessitats públiques? Està sobredimensionat o manquen funcionaris?
Bueno, òbviament, no només no està sobredimensionada, sinó que tenim una de les ràtios més baixes de funcionaris per habitant de l'estat espanyol. En els últims 15 anys, en especial des de la crisi del 2008, el número de funcionaris catalans ha anat a la baixa. A nivell europeu estem per sota de la mitjana dels països homologats, el nostre. Per tant, l'administració pública no s'ha sobredimensionada. Falta personal, la plantilla està envellida i els funcionaris de carrera no tenen plans de carrera que els motivin. O sigui, per pujar de categoria, un funcionari de carrera ha hagut d'optar a tornar a fer una oposició per un cos superior al seu. Les promocions internes bueno, no s'han fet en els últims 20 anys, o s'han fet poquíssimes, no? El funcionari de carrera és la gran oblidat del sistema públic i, per tant, absolutament és fals, és a dir, falten funcionaris.
I per què hi ha tan mala premsa quan dius funcionaris?
Bueno, perquè estem sotmesos als tòpics. És igual que quan es parla de vegades de policies o es parla de vegades... És un tòpic que el funcionari públic doncs, no fa res, que, bueno, que hi ha molts, que en absolut, els funcionaris... De funcionaris públics no n'hi ha, els funcionaris públics fan un gran esforç i no hem de recordar que els funcionaris públics, per norma, tenen un topar de, diguéssim, els seus beneficis. No és com un treballador privat que, bueno, que té possibilitats d'augmentar els seus beneficis en base als beneficis de l'empresa. Bueno, els funcionaris moltes vegades estem topadíssims i, per tant, els funcionaris no només produeixen, sinó que produeixen en condicions de precarietat. En tot cas, i respecte a la productivitat, s'augmenta amb un pla de carrera de funcionaris, amb una subida de sous, equiparable a sous que cobren els nostres col·legues d'altres països europeus. No? Primer s'ha de dotar de més recursos la funció pública i després, amb el mateix nivell de seguretat laboral o més gran, establir els processos que facin més dinàmica. No? I per això requereixen projectes que vagin més enllà de les dinàmiques electoralistes de 4 anys. Necessitem un projecte de funció pública a llarg termini.
I per què creus que el govern central vol avaluar el funcionari, això de relacionar el sou amb els objectius, cobrar per objectius, com ho veieu?
Bueno, això és una dinàmica que, és a dir, els funcionaris mai s'han negat a ser avaluats. De fet, són avaluats els funcionaris. Una altra qüestió és que hi hagi un projecte seriós al darrere d'avaluació del sistema públic, però, en tot cas, entenc que, bueno, com qualsevol altra feina, no? El que passa és que, de vegades, darrere d'aquestes avaluacions poden haver intencions que nosaltres, com a sindicat de funcionaris i com a sindicat que representa els treballadors, no ens agradin. Ens agradaria que aquest pla fos molt transparent i que ajudés realment a que la funció pública anés millor, però no a censurar els funcionaris. I moltes vegades creiem que algunes administracions públiques no només no han apostat per incrementar els recursos dels funcionaris, sinó que estan pensant en plans d'avaluació amb funcionaris sotmesos a unes tensions de treball impressionants. I, per tant, entenem que això no té per què ser negatiu, però s'ha de mirar molt bé i s'ha de fer molt transparent.
Uh-huh. I hi ha gent, clar, tot això, hi ha molta gent que ho relaciona amb la política. Es parlava l'altre dia, llegia que el nombre de funcionaris es dispara en més de 500.000 des de que Sánchez ha arribat a la Moncloa. Clar, la gent relaciona molt funcionariat política, no? Funcionariat i política.
Sí. Sí. Bé, nosaltres, el nostre sindicat no és un sindicat polític, és un sindicat professional, però sí que li he de dir que en altres països europeus, amb polítics de diferents colors, hi ha més ràtio de funcionari per habitant que Espanya i que Catalunya. Bé, a mi m'interessa parlar de Catalunya, que és el que ens ocupa, no?
Obviamente.
És a dir, el tema del nivell de funcionariat no és directament, no s'ha de relacionar directament amb la ideologia política que hi hagi darrere d'un govern. És a dir, sí, sabem que moltes vegades diuen que darrere dels governs d'esquerra hi ha una política més estatalista, però és que tenim governs de dretes a Europa que tenen més funcionaris que nosaltres en relació a la ràtio als habitants. Per tant, Nosaltres creiem que un treball seriós és transcendir el tema ideològic i entrar en dinàmiques de treball a llarg termini, sigui qui sigui el color del govern que ens governa. La prova la tenim a Catalunya, que en els últims 20 anys han governat governs de diferents colors i la funció pública catalana realment no està bé. No està bé. A veure si traiem el cap i amb la nova llei de funció pública que està en tràmit, podem començar a fer una bona feina. Però per això haurem de dotar la funció pública de més funcionaris, de molts més funcionaris.
En època de pandèmia vam molts descobrir el que era el teletreball. Després de la pandèmia s'ha tornat un altre cop, diguem-ne, a la finestreta, no? A la presencialitat. Sí. Vosaltres aposteu per una jornada, per exemple, de 4 dies setmanals amb el mateix número d'hores en un futur? I el teletreball, la tornada al teletreball?
Nosaltres creiem que si hi ha un bon projecte al darrere, primer, que les 35 hores no només serien bones, sinó que ajudarien a que augmentés la productivitat. Això d'entrada. I creiem que no és tant parlar de 4 dies o de 5 dies, es tracta de parlar d'una administració dinàmica, una administració que quan els treballadors fan teletreball se'ls dota dels recursos per poder fer teletreball i que els treballadors puguin ser igual de productius dintre del lloc de treball, diguéssim, establert per l'administració, al centre de treball o des de casa. És a dir, del que es tracta és de fer un bon projecte. Però, clar, el problema és que necessitem dirigents més professionalitzats. El tema de la funció pública, a Espanya i a Catalunya també en particular, també tenim un problema amb els càrrecs de confiança. Nosaltres entenem que la professionalització ha d'anar més enllà. Ha d'arribar als subdirectors i arribar als directors generals, per exemple. Seria una persona que no és movible en base als designis de cada govern en cada moment.
Avancem al company Sergi Tor. Parlàvem sobre el tema de que treballar per l'administració pública és un dels principals objectius dels joves estudiants. Potser tenen aquesta idea, no?, de que arribar a ser funcionari és com la panacea, no? És el top ten i és arribes a ser funcionari i ja a descansar. No és així.
En absolut, en absolut. Bueno, aquest tema va per fases. És a dir, quan hi ha una crisi econòmica, la gent tendeix a pensar que el funcionari és, és la panacea, no? El funcionari és un servidor públic, d'entrada, i per tant, per ser funcionari, un ha de tenir vocació de servei públic. Això, d'entrada. El funcionari moltes vegades sacrifica més que un treballador que no està dintre del funcionariat, perquè, insisteixo, tenim uns sous topats, tenim unes incompatibilitats per treballar en altres llocs, i, per tant, el funcionari ha de ser vocacional. Entenc que no és cap xollo ser funcionari. Senzillament, és una tasca de servei públic. I això ja ha de quedar molt clar, no? I la gent que ja té vocació de servei.
Efectivament. Doncs, Sergi, havíem volgut parlar amb tu. Sergi Martínez, recordem que és el responsable a Catalunya del sector autonòmic del CESIF, aquest sindicat de funcionaris. Gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem que les millores també, òbviament, arribin a vosaltres, als funcionaris. Sergi, gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. 7 de la tarde, 27 minutos. Esto es La Linterna en COPE Cataluña y Andorra. Y ahora llegan los buenos mensajes de los amigos de Línea Directa. Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un coche híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche en Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700. 700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Atenció, perquè la patronal Pimec xifra fins als 2,2 milions d'euros el cost laboral diari dels retards a Rodalies d'aquesta última setmana, recordem, arran del robatori de coure a Montcada Bifurcació. L'organització patronal de la petita i mitjana empresa ha fet aquest càlcul a partir dels costos laborals mitjans i del nombre de persones afectades i la durada de l'afectació. Però, a més, Pimec també ha estimat les afectacions a la xarxa ferroviària en termes de productivitat. En aquest apartat, la patronal incrementa el cost derivat de les incidències en 3,2 milions d'euros al dia. Per tot plegat, imagino, li pregunto al meu convidat, que és el senyor Carles Mas, director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec. Què tal? Bona tarda, senyor Mas.
Hola, bona tarda.
Imagino que per tot plegat, Pimec exigeix mesures efectives, no?, per evitar que es repeteixin situacions similars en un futur.
Efectivament. Hem volgut posar xifres a les problemàtiques que sabem tots que passa quan hi ha retards, que és la pèrdua de temps, l'estrès i aquest estat de complexitat, doncs, que es produeix múltiple de familiar i laboral. I com que aquestes xifres surten el que surten, ho has expressat molt bé, des dels 2,2 milions als 3,2 milions, que és que s'ha d'entendre com o llegir com a costos d'oportunitats que tenim tots plegats, tant les empreses com els treballadors, com els ciutadans, com l'economia, doncs per això mateix hem demanat, doncs, que mentre s'acaben de fer totes les inversions necessàries perquè no hi hagin aquests retards, que és la solució permanent i que s'ha demanat al llarg de tots els anys per molts àmbits diferents, tant socials com empresarials, doncs mentre no s'acaben aquestes obres de la infraestructura, almenys que no passin coses no previstes que es poden evitar, com el fet de, doncs, que hi hagin incidències derivades de robatoris. I en aquest sentit, la tecnologia ens ho ha de facilitar, l'ús de càmeres amb tota la monitorització de la xarxa de rodalies i de les principals ubicacions de rodalies, sinó de ferroviàries, doncs ens hauria de facilitar, i altres mesures, doncs, que impedeixi que es pugui vendre, en cas de que es produeixin robatoris, doncs que es faciliti la venda d'aquest material.
Vostès posen com a exemple el que han fet a Alemanya, l'operador ferroviari Deutsche Bahn, que ha aconseguit reduir els robatoris de coure posant això, més càmeres de vigilància i fent servir també marcadors d'ADN sintètic en el cablejat.
Exacte. La problemàtica no és estranya. Ha passat en altres països, passa, malauradament, a altres territoris, i el que s'ha de fer és buscar solucions. Les solucions també ja estan molt contrastades, i el que només queda, doncs, és posar-hi fil a l'agulla i utilitzar les tecnologies ja disponibles per fer-ho, i és evident que si altres llocs ho han fet i han donat resultat, doncs també ho podem fer aquí tranquil·lament.
Efectivament. Senyor Mas, jo que soc usuària diària del tren, m'hi trobo constantment, doncs, amb aquests retards i gent que agafa el mòbil i va trucant a l'empresa: escolta'm, que arribaré tard perquè no sé què, perquè hi ha hagut un robatori o hi ha una incidència. Imagino que això, el petit i mig empresari, òbviament, afecta a nivell de costos, no? Però ha arribat un moment que fins i tot he sentit a gent que es presenta es postula, per exemple, per una feina, i depèn d'on visquis i si has de fer servir la Renfe, l'empresari s'ho pensa, i ho entenc, eh?
Segurament casuístiques n'hi ha molts, però el que és evident és que, malgrat que no sabem quantes vegades pot passar aquest aspecte, el fet de no tenir una normalitat amb la mobilitat de proximitat, perquè per molt que siguis visquis a 50 quilòmetres, és la xarxa de rodalies, és la xarxa de proximitat que hi ha de transport, doncs que vagi malament, doncs ens llastra com a país, com a economia. I quan parlem d'aquests petits empresaris, doncs, que al final tenen contractat dos o tres treballadors, doncs cada vegada es fa més difícil, doncs, tirar endavant l'empresa per moltes coses. Parlem de fiscalitat, de la burocràcia, però i l'únic que es demana moltes vegades és que no hi hagi res afegit. Per sort, jo crec que el fet d'aquests retards no és un element decisiu a l'hora
de contractar gent o no.
De contractar gent o no. però evidentment sí que és una problemàtica compartida entre treballadors i empreses, perquè segurament molt a l'inici dels retards, doncs, quan són incidències no esperades, doncs part d'aquest cost l'assumeix la pròpia empresa, doncs, perquè s'assumeix doncs, que hi ha retards i no passa res, és un imprevist, però llavors es va decantant cap a la part del treballador, perquè per no arribar tard doncs, busca alternatives, aquestes alternatives doncs, poden suposar o més temps o més costos pel treballador, no?
Sí.
I per tant, són uns costos que no ens podem permetre. Ja, pagui qui pagui, ja no és un tema de qui assumeixi els costos, és que no ens ho podem permetre. I menys quan són coses que es poden evitar i que haurien de ser un servei bàsic de mobilitat que, òbviament, si hi ha incidències puntuals, doncs tothom pot entendre, però quan un tema puntual es fa regular, ja no ho pots entendre, ni ho pots assumir, ni és lògic que s'assumeixi.
I la gent també, parlem de nosaltres, és que el vivim el dia a dia, però també els turistes, aquesta mala imatge, no?, de dir, mira, estic a Sitges o estic a Salou, vull anar a Barcelona a comprar qualsevol cosa, no? Clar, si passa això, ja la gent ja no surt de Sitges o de Salou o d'on sigui, no? Ja són pèrdues.
Evidentment, això perjudica tota l'economia, ho dèiem, i una part de l'economia, nosaltres que el sector turístic doncs, és important, òbviament, si el que volem també és descentralitzar que la gent es distribueixi pel territori, òbviament, les icones de Catalunya són les que són, la gent té ganes d'anar a Barcelona, la gent té gana d'anar a una sèrie de poblacions i a visitar una sèrie de coses que són la gran imatge i la representació de Catalunya. Per tant, el fet de tenir una xarxa que no funciona correctament, doncs els mateixos problemes que tenim nosaltres a la mobilitat doncs, també es troba pel turisme. I això doncs, sí que ens repercuteix a tots, perquè al final si aquest turista acaba parlant malament i de les dificultats, doncs generem menys beneficis a les poblacions al voltant de Barcelona, perquè tothom voldrà anar a Barcelona ciutat per evitar aquests inconvenients, no?, del desplaçament.
Efectivament, efectivament. En aquest programa, en aquesta Casa de la Copa, sempre apostem pels la petita i mitjana empresa, tot el nostre recolzament, en tots els sentits. Avui parlant sobre el tema del cost, dels retards de Rodalies, degut a aquests robatoris de coure i el llarg, etcètera, de retards que es produeixen. I hem volgut posar-nos en contacte, òbviament, amb el director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec, el senyor Carles Mas. Tant de bo això s'arregli més d'hora que tard i estarem pendents. Gràcies, senyor Mas.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo. Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Un hombre para la eternidad, ganadora de 6 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra us parlem de la xarxa de biblioteca de les coses. És un pas ferm cap a la sostenibilitat i també per la cohesió social de la ciutat. Però anem a filar més prim. Què és exactament la biblioteca de les coses? En parlem de tot plegat amb l'Helena Díez, que és directora executiva de Recero. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Coneixem les biblioteques dels llibres, però què és exactament la biblioteca de les coses?
Doncs el funcionament és molt semblant a la de llibres, però en comptes de tenir llibres, tenim objectes que utilitzem a casa molt esporàdicament, que no necessitem sempre tenir-les. Això és un típic exemple del trepant, no? El taladro, per penjar un quadre, quantes vegades a l'any l'utilitzem? I està en moltes cases, ocupant un espai i uns recursos que s'han utilitzat per fabricar aquest trepant. Doncs, si el necessites 2 cops l'any, doncs vas a la biblio de coses, l'agafes, l'utilitzes i el tornes. Uh-huh. El mateix que hem fet sempre a la biblioteca de llibres, agafar en préstec uns dies, en aquest cas era per llegir, ara serà per utilitzar a casa. Doncs pot ser això el trepant, pot ser una cadira de rodes o unes crosses, quan ens hem fet mal, o coses d'oci. Per exemple, això, una tenda de campanya.
Clar.
Em vaig d'acampada i potser no sé si tornaré a anar d'acampada. Vaig de comprar una tenda de campanya? Doncs potser que no cal, que potser que la podem compartir totes i tots els veïns i tenir-la, doncs això, a la biblioteca de coses.
Quan van funcionar aquestes anomenades bibliocoses?
Doncs a Barcelona la primera es va crear el 2020. Ja tenim 4 anys d'aquesta primera experiència. I al llarg d'aquests anys s'han creat ja fins a 6 que tenim a la ciutat. Això pel que fa a la ciutat. A Catalunya també hi ha altres experiències de diferents municipis. I a Europa ja fa anys que existeixen. Aquí al nostre país hem trigat una mica. Ens agrada, doncs, ha costat una mica això de compartir o de pensar que es podien utilitzar això, compartir de manera mancomunada aquests objectes, però també ja existeixen això a diferents poblacions.
Aquestes biblioteques no només proporcionen objectes, sinó que també s'organitzen tallers de reparació i prevenció de residus, no? Fomentant així, imagino, la cultura de l'accés i el lloguer al lloc de la compra.
Sí, el que es tracta de, no, de sabem que el planeta té recursos finits, que hem de, no, estem en una situació d'emergència climàtica, per tant, els recursos que tenim els hem de cuidar molt i allargar al màxim. I per això totes les activitats que fem al voltant de la biblioteca de coses doncs van en aquest sentit. Doncs intentar sensibilitzar i fer tallers pràctics com podem fer aquest consum sense sempre que passi per necessito una cosa, vaig a comprar-la. No, necessito una cosa, vaig a veure què puc fer per aconseguir aquest servei. No necessito això, tenir a casa una màquina de cosir. El que necessito és poder cosir quan necessito fer una roba o arreglar alguna cosa. Per tant, si només haig de fer les vores d'un pantaló doncs un cop cada 3 mesos,
doncs
potser no cal que tingui una màquina de cosir. Si l'haig de fer que m'hi dedico i m'agrada molt i estic moltes tardes, doncs sí, té sentit que tingui la màquina de cosir a casa. Però no volem una màquina de cosir, volem el servei que ens dona aquesta màquina de cosir i és accedir a aquest servei que necessitem i no als objectes. I aquesta manera d'entendre el consum, doncs també això es trasllada doncs, amb allargar, aprendre a reparar els objectes, no? Allargar la vida el màxim possible, a compartir i trobar-nos per ensenyar entre tots què coses podem fer cada un per això, per crear aquesta comunitat de més sostenible i de compartir.
M'imagino que amb una biblioteca en cada barri, Helena, es podrien evitar quantitats de residus anuals i fer un estalvi important, no? Perquè recordem que anem cap a la reducció d'emissions el més possible, no?
I tant. Nosaltres tenim aquesta experiència que la primera d'això va ser la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que, com us deia, va ser el 2020, ja portem 4 anys, i hem pogut fer com tenir uns indicadors, no, anar seguint de cada objecte que es deixa, quant de temps es deixa, i poder veure això, quant quilos de residus ens hem evitat, perquè són objectes que no s'han hagut d'adquirir, de fabricar, i després que es convertiran en residus, i també d'emissions que estalviem d'haver fabricat aquests objectes. I hem pogut fer aquests càlculs i ara sabem, no, el que ens ha estalviat, doncs, tots aquests veïns i veïnes utilitzant aquest servei de la biblioteca de les coses. Uh-huh. Si això ho multipliquem pels 73 barris de la ciutat, doncs veiem que podríem estalviar molts quilos, més de 100 tones de residus, i poder estalviar també molts quilos de gairebé 500.000 quilos de CO2 equivalent. Per tant, molt important seria per la ciutat tenir una biblioteca de les coses a cada barri.
Es diu ràpid, però és una quantitat important. Escolta'm, per entrar dintre d'aquesta xarxa, què hem de fer? Apropar-nos a una biblioteca de les coses i dir, escolta'm, jo tinc una planxa o tinc una bicicleta estàtica, vull deixar-la aquí, donació i tal. Com funciona?
Doncs sí, si contacteu amb alguna de les biblioteques en funcionament, o si algú vol anar més enllà i vol impulsar una al seu barri, doncs es trobarà, perquè el que volem és això, que s'estengui aquesta xarxa. Llavors, si com a ciutadà tens algun objecte que estigui en bon estat i que diguis, ja no ho vull tenir a casa, vull socialitzar-lo i que altres puguin compartir, doncs ens pots escriure a qualsevol de les biblioteques per mail o presentar-vos allà i oferir aquest objecte. Si estan en bon estat, evidentment que serà acollit molt de grat a aquesta biblioteca. I si això és alguns veïnes motivades i que creieu que el vostre barri també pot haver una biblioteca, doncs també ens contacteu que us podem ajudar a fer els passos per crear-ne.
Perfecte. Escolta'm, l'eslògan no es pot ser millor, el de millor que meu, nostre, no?
I tant, aquí és això que deia, que no cal la possessió, no cal comprar, voler, tinc, sinó voler aquest ús i el volem entre tots, per tant, no cal que tots tinguem aquests trasters a casa de coses que no utilitzem mai, sinó és de tots, són nostres i per tant els posem al servei dels nostres veïns i veïnes, com s'havia fet també abans, no?, amb el poble... Amb
sí, tota la vida.
Que necessitaves alguna cosa i anaves al veí a demanar-li. Doncs quan han crescut, en ciutats una mica grans costa una mica, i s'ha d'organitzar, no fer-ho tan així voluntari, però és el mateix, és tot sigui el nostre i compartit.
Doncs hem conegut aquesta iniciativa innovadora, impulsada, recordem, també per diverses entitats socials i ambientals, com CooperaSec, Nusos, Recero i grups motors de veïns i de veïnes, com deia l'Helena, amb aquest objectiu de fomentar el consum conscient i reduir l'impacte ambiental. Tant de bo hi hagin més biblioteques de les coses, anomenades Bibliocoses. Helena Díaz, directora executiva de Recero, moltes gràcies i enhorabona per la tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estem a punt d'arribar a les 7 de la tarda i 50 minuts. Serà el moment de l'última hora de la informació més pròxima. No marxis, perquè tornem d'aquí a res.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
De la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. La remodelació de la Rambla de Barcelona està a punt de començar una nova etapa. Serà a partir del proper 17 de juny i implicarà canvis pel que fa a la mobilitat. Recordem que la transformació s'està fent per fases. Ara estan a punt d'acabar els treballs del primer tram, el més proper a Colom, que es volia tenir enllestit abans de l'inici de la Copa Amèrica de Vela d'aquest estiu. Quin és el següent pas? Li preguntem a la Iolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs serà una nova fase, com deies, que començarà el 17 de juny i que durarà un total de 32 mesos. Queden pendents 4 trams entre Santa Madrona i Plaça Catalunya i la idea és avançar simultàniament. I què passarà a partir del 17 de juny? Doncs que el trànsit de baixada per la Rambla quedarà suprimit. Només hi haurà sentit de pujada, però restringit al transport públic, mercaderies, emergències i veïns. De moment, a partir de demà es comencen a habilitar 5 passos provisionals de vehicles per poder creuar la Rambla. Ho explica Laia Bonet, que és la tinenta d'alcalde de Mobilitat.
Demà començarem a habilitar diversos passos per creuar la Rambla i per fer possible l'accés pel veïnat, pels vehicles d'emergències i per la distribució urbana de mercaderies. Prepararem el canvi de sentit en la calçada del costat Raval, que durant la primera fase de les obres, que duraran 10 mesos, serà de pujada. És a dir, durant aquests primers 10 mesos, el sentit de circulació a la Rambla serà només en sentit pujada.
L'Ajuntament reconeix que les obres són complexes i les afectacions en la mobilitat seran importants, però, com diu el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, estem davant d'una de les obres més emblemàtiques per la ciutat i el calendari és el previst.
Estem enfrontant possiblement l'obra més emblemàtica de l'actual mandat municipal. Una obra més, la Rambla, que forma part de l'ADN de la ciutat, no d'ara, de fa segles. Per tant, doncs, aquesta transformació tan radical que ara anem a fer, doncs, ha de tenir aquest acompanyament per posar de manifest aquesta complexitat, per la voluntat també de que les coses es puguin fer el millor possible. Estem en un calendari molt marcat, amb un avançament d'obres que va anunciar el mateix alcalde i el govern municipal a l'inici del mandat. Estem dintre de termini.
Doncs per tal d'informar a veïns, comerciants i visitants, l'Ajuntament ha creat un web específic, s'obrirà un espai al Palau de la Virreina i es desplegaran també informadors a peu de carrer.
Les obres de la Rambla que entren en una nova fase i una altra cosa que també ha de passar en aquest cas serà dimecres. És un nou simulacre de protecció civil que farà sonar 50 sirenes de risc químic al Baix Llobregat, al barcelonès, i els dos vallesos.
Exacte, serà dimecres a les 10 del matí. A banda d'aquestes sirenes, prop de 500.000 de persones de 22 municipis rebran una alerta als seus telèfons mòbils. És una nova prova que farà Protecció Civil per comprovar que les sirenes i aquestes alertes funcionen correctament i perquè els ciutadans, doncs, es vagin conscienciant sobre el que s'ha de fer. Ho explica el Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
Iniciem un camí que ens ha de portar, doncs, a una major sensibilització de risc químic a les comarques de Barcelona, que és un dels objectius que ens marquem des de la Direcció General de Protecció Civil de cara als propers anys, i és que hi hagi una major conscienciació del risc químic en aquests municipis de l'entorn de Barcelona, no només del risc químic, sinó de com hem d'actuar amb aquest confinament en cas d'una emergència química. Per tant, de cara a la prova, que demanem a tothom que senti la sirena o que rebi un missatge al telèfon mòbil que prengui consciència de que està en una zona de risc químic, per això ha rebut el missatge o escoltant la sirena, i que pensi com hauria d'actuar.
En aquesta ocasió s'inclourà també un simulacre de confinament a Sant Boi de Llobregat. I per què? Doncs ho explica el Sergio Delgado.
Doncs perquè Sant Boi de Llobregat és el municipi de Catalunya que més població té dins de una zona teòrica de risc químic. Aquestes zones teòriques estan calculades per seguretat industrial. De tots els escenaris de risc químic identificats a Catalunya, el que afecta més població en zona de confinament és aquest, que està vinculat a Aigües de Barcelona, és un escenari de núvol tòxic de clor, i que en el cas de Sant Boi afecta 80.000 persones.
Aquesta prova, que es farà dimecres amb sirenes, durarà 15 minuts i és la segona que es fa aquest any a Catalunya.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I arriba el temps de la informació esportiva amb Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom. Tu què tal?
Bé, aquí amb ganes de saber coses del Barça. Perquè
aquí estic per explicar-les.
La banqueta es mou, acaba l'etapa de Xavi Hernández i estem a l'espera de Hansi Flick.
Sí, és el moviment que s'hauria de produir, el moviment més lògic pel que venim explicant des de fa dies. Ara anem a buscar l'actualitat del tècnic sortint i l'actualitat del que ha de ser el nou inquilí, efectivament, de la banqueta del Futbol Club Barcelona, però deixem que recordi també en òrbita Barça que avui Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol masculí, ha donat la preconvocatòria, prellista de 29 jugadors, s'ha de quedar amb 26, han de caure 3 de cara a l'Eurocopa. I del Barça trobem Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín, Pedri i Ferran Torres. També trobem Aleix García del Girona, que de seguida en parlarem perquè també és protagonista d'aquesta jornada d'avui dilluns després de les celebracions del Girona. Però el que deies, banqueta del Barça, acaba l'etapa. Xavi Hernández ha de començar, hauria de començar, potser hauria d'haver començat avui amb l'anunci oficial, l'etapa Hansi Flick. Primer, Xavi Hernández ha rescindit ja amb el Futbol Club Barcelona perquè, recordem, li quedava un any de contracte. Pregunta que traslladem a Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse i Albert. Doncs no, encara no ha rescindit a aquesta hora el seu contracte. Està pendent aquesta quitança que volen resoldre aquesta setmana, diuen fonts molt properes a Xavi Hernández. En total són 18 milions d'euros bruts. Xavi Hernández, per un any de contracte després de la renovació, recordem que el van renovar abans de tot això, aquesta temporada, el dia de la Mercè, precisament, doncs Xavi Hernández li va quedar un sou de 7 milions d'euros nets per temporada, uns 14 bruts. Aquesta part sí estaria disposat a perdre la Xavi Hernández, a no cobrar ni un calé d'aquesta part, i de fet ja ho va dir en roda de premsa, que aquests diners anirien destinats, i volia que anessin destinats, com a llegenda del club que és, al futur entrenador. El que passa és que han de negociar i ho han de fer aquests dies per al cos tècnic, Alegre, Òscar, Toni Lobo, tot el cos tècnic de Xavi Hernández, que cobren uns 2 milions d'euros nets per temporada, 4 bruts, han de negociar perquè ells sí, i Xavi vol que ells sí cobrin aquest any de contracte. I qui ho negocia això? Fernando Solanas, el representant de Xavi, i els advocats de les dues parts són els que s'encarreguen de negociar i volen arribar a un acord aquesta setmana. Mentre hem vist com avui, per exemple, a l'Òscar Hernández, que és el segon entrenador i germà de Xavi, doncs anava a la ciutat esportiva a recollir les seves coses. També va demà la resta del cos tècnic, pel que ens deien. Xavi no està previst que hi vagi a la ciutat esportiva, ja van els seus col·laboradors i els seus ajudants a recollir les seves coses. Es va acomiadar ahir del Futbol Club Barcelona com a entrenador. Aquesta matinada arribant ja de Sevilla s'ha acomiadat. Del president ho va fer divendres en aquella xerrada de 20 minuts on li va dir que no continuava, que no volia que continués. I ara el que farà Xavi, doncs, quan resolgui aquesta quitança pel seu cos tècnic, agafarà un descans, pel que va dir, seguirà venint a Montjuïc i al futur Camp Nou com a aficionat i escoltarà d'aquí uns mesos ofertes per seguir entrenant.
Molt bé. Víctor, estem a menys de 2 minuts per arribar a les 8 del vespre i el que ha d'arribar Hansi Flick. Quan es preveu l'anunci?
Doncs demà es preveu l'anunci. Ell està esperant a Alemanya per poder venir a Barcelona i està esperant perquè el Barça inicialment li va dir que vingués aquest dilluns, però li van dir no, espera't, que volem resoldre o avançar almenys amb el tema de Xavi Hernández. Demà s'espera que vingui Hansi Flick en el seu agent, Pini Zahavi, amic de Laporta, i quan vingui, doncs podrà signar ja, o dimarts per la tarda o dimecres, el seu contracte, que és de dues temporades, bé lliure, no costa calés, i en principi no hi haurà roda de premsa.
Així està el Barça. Xavi Hernández, Hansi Flick, protagonistes d'aquesta jornada d'avui dilluns. Navarrisme, gràcies.
Gràcies, Víctor.
Víctor Navarro, aquí a la linterna de Cope Catalunya. Efectivament, el Girona per què, Montserrat? Perquè ja pensem en la temporada vinent,
exacte,
veritat?
Exacte, així és, sí, ja s'està perfilant la nova temporada.
Mira, et dono un nom propi, t'ho deia, Aleix García té una oferta, ell i també el Girona, del campió d'Alemanya, del Bayer Leverkusen, una quantitat que podria deixar Aleix García, si surt traspassat, tot indica que serà així, d'entre 15 i 20 milions d'euros. I deixa'm que et digui que ja tenim a punt el clàssic, parlem de bàsquet, de les semifinals, sí. Semifinals de la Lliga Endesa és on es troben el Barça i el Real Madrid. Factor pista pel conjunt blanc. Semifinals al millor de 5, que arrenquen el dimecres. Els dos primers partits, dimecres i divendres a Madrid, el tercer diumenge vinent al Palau a 6:45, el quart, si és necessari, el dimarts 4 de juny de la setmana vinent, també al Palau, i el cinquè, si es necessita, dijous 6 de juny a Madrid.
Més informació Esports Cope. Albert, gràcies. Bona tarda.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies. I nosaltres ens acomiadem des de Barcelona. Salutacions, aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez, i ara et deixo amb tota l'actualitat del dia, amb Ángel Expósito i la linterna, que acabeu de passar una bona tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.